Limitació del sector de la Ronda Sud SCU-25, expedient 81001/16. Li passo la paraula al senyor Puigdomènec.
Bé, per començar, hi ha hagut una sol·licitació d'una nota jurídica d'urgència en el secretari, que em sembla que la seva resposta se l'ha repartit, amb els diferents grups. No? O en el sol·licitant. D'acord?
Faig còpia.
Però això aturem un moment el ple.
Però llavors no la pot llegir, no, el secretari?
Ho pot llegir? Tingui. Tingui.
Sí?
Si no...
Però... No, no cal.
Sí, bon dia. A la Comissió Informativa de Territori del 18 de juliol, que em van trametre l'esborrany de l'acte ahir a les 18:23, però que no l'he vist fins aquest dematí a primera hora, i es va suscitar per part de la regidora, bueno, es va demanar concretament per part de la regidora del grup municipal de Ciutadans, senyora Múnia Fernández, un informe jurídic sobre si votar en contra de la proposta era prevaricar o no, no? Bueno, si podia tenir caràcter prevaricador. Bé, si em permet l'alcaldia, llegeixo la nota. A veure, i hi ha més una nota jurídica d'urgència que en la pròpia nota s'explicita que no citen articles o que no cita marc jurídic ni doctrina jurisprudencial perquè és un tema clar i diàfan amb el sentit que passo a explicar, si m'ho permeten. La nota de jurídica d'urgència, a més fa uns moments, bueno, diu, bueno, primer es parla de la síntesi d'antecedents que deia abans de l'acte de la Comissió Informativa de Territori celebrada el 18 de juliol, que està recollit en l'esborrany de l'acte literalment, que la senyora Fernández Jordán sol·licita expressament i vol que quedi constància en l'acte un informe jurídic a emetre abans de la sessió del ple municipal que ha de tenir lloc demà a les 9 del matí, ahir per avui, envers les conseqüències / efectes jurídics que pot tenir la votació a favor, en contra o abstenció de la present proposta, a la vista de les diferents manifestacions sobre prevaricació que s'han expressat pels diferents membres de la Comissió Informativa. Bé, en quant als aspectes de fons i resposta a la qüestió plantejada, la nota que més, si m'ho permeten, diu: per la pròpia premura de la present nota, a més a les 8:32 hores, no és d'haver possible l'elaboració d'un informe jurídic amb cita concordada de marc legal i doctrina jurisprudencial. Si ben puritat, la qüestió plantejada ha de ser resposta en els següents termes, segon resulta i es desprèn de manera diàfana del bloc de legalitat. Primer, segons doctrina jurisprudencial homogènia i consolidada del Tribunal Suprem, el planejament urbanístic té naturalesa de norma reglamentària i existeix en el present cas una relació de jerarquia normativa en el sentit que el Pla General Metropolità es troba situat en un nivell jeràrquic superior respecte al planejament derivat, com és el projecte de PPO d'iniciativa privada que avui es sotmet a desaprovació del ple municipal. Segon, el vigent PGM, segons modificació puntual a l'àmbit de la Torre Negra de Sant Cugat del Vallès, aprovada aquesta modificació definitivament per la consellera de Presidència en data 29 de juny del 2018 i que ha entrat en vigor perquè aquesta aprovació definitiva de la modificació del PGM està publicada en el DOC número 7.655 de 3 de juliol actual, i per tant ha entrat en vigor aquesta aprovació definitiva de la modificació del PGM en aquest sector concret o àmbit de la Torre Negra, classifica el sòl del sector que refereix al PPO presentat com a sòl no urbanitzable i per tant resta per Ministeri de la Llei exclòs del desenvolupament urbanístic ordenat a l'edificació futura que constitueix la finalitat i objecte del PPO presentat. Tercer, el PPO com a planejament derivat per raons de la jerarquia normativa es troba subordinat al PGM de caràcter també reglamentari amb la conseqüència que un reglament jeràrquicament inferior com és un PPO que desplega per definició el planejament superior no pot incorporar determinacions en contra d'un reglament superior com és el PGM. En el present cas, l'aprovació inicial no es pot entendre que sigui exigible en el marc del dret a la tramitació de la proposta del PPO d'iniciativa privada. El particular, amb caràcter general, té dret al tràmit i en puritat l'aprovació inicial seria en estricta puritat prendre en consideració allò que presenta el particular, sotmetre-ho a informació pública i passada la informació pública donant resposta a les al·legacions és quan el ple es pronuncia si l'aprova provisionalment o no. En aquest cas això, aquesta tramitació seria inútil i no tindria sentit, es diu a la nota, des del punt i moment que en referir-se a aquest pla parcial d'iniciativa privada a un sector que el PGM classifica com a sòl no urbanitzable, ja que aquesta aprovació inicial comportaria prendre en consideració i sotmetre a informació pública un planejament derivat que forçosament per imperatiu legal hauria en posterioritat al tràmit d'informació pública ésser objecte per part del propi ple de desaprovació inicial o més exactament de desaprovació provisional, aquí hi ha una errada, i per tant en aquest cas la tramitació esdevindria manifestament inútil. Cinquè, el tipus penal o conducta típica de la prevaricació administrativa s'integra quan es dicta en ple coneixement, a sabienda, segons la dicció o locució del Codi Penal, una resolució injusta i en el present cas votant en contra de la proposta que somet avui al ple en el sentit de denegar l'aprovació inicial, votar en contra d'aquesta denegació comportaria apartar-se del marc reglat del PGM i en conseqüència es tractaria d'un acte nul de ple dret perquè un reglament inferior com és el PPO aniria en contra d'un reglament superior com és el PGM i en conseqüència es tractaria d'un acte nul de ple dret en tal que contrari a normativa superior, relació jeràrquica PGM-PPO amb dos de naturalesa reglamentària, no sembla pogués, malgrat això no sembla pogués constituir l'emissió del vot una actitud prevaricadora en base al principi d'intervenció mínima del dret penal i residenciar-se la qüestió plantejada en un àmbit administratiu en el que l'ordenament jurídic propi ja ofereix o dona resposta circunscrita al caràcter nul i, per tant, sense efecte jurídic pràctic d'un vot en contra de la proposta de desaprovació o de denegació de l'aprovació inicial de la sol·licitud del PPO, que en cap cas i mentre es mantingui en vigor la modificació del PGM no podria ser objecte a aquest pla parcial d'aprovació definitiva per part de la Generalitat. I finalment, conclou la nota, sembla oportú de remarcar que segons sentència ferma del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya es declara perfectament vàlid que l'àmbit de la Torre Negra es configuri i mantingui com a sòl no urbanitzable ordinari sense que s'admeti la seva classificació com a sòl no urbanitzable d'especial protecció. És a dir, el Tribunal Superior va dir, dins en el marc d'exercici de la potestat de planejament, que és una potestat que té un component discrecional legítim per part del municipi i del ple com a màxim òrgan de govern, de, escolti, volem que la ciutat creixi, el creixement urbanístic es projecti cap a la B30 i que es preservi de de construcció de desenvolupament urbanístic al preparc o l'àmbit de la Torre Negra previ al bosc de Collserola. Això diu el Tribunal Superior que és perfectament legítim i un tribunal no hi pot entrar. L'únic que va dir el Tribunal Superior que l'àmbit de la Torre Negra, aquest sector, no té valors especials per ser parc natural o un sòl no urbanitzable d'especial protecció, però sí va dir que és perfectament vàlid que sigui un sòl no urbanitzable ordinari, o sigui, preservat del creixement o desenvolupament urbanístic. I això és completament independent, que és un altre aspecte que s'haurà de discutir en el seu dia, en seu administratiu o en seu judicial, si els propietaris que van presentar l'any 98, quan sí que era urbanitzable un programa d'actuació urbanística i un pla parcial, si en aquell si han de ser objecte d'indemnització o no. Jo entenc particularment que no, perquè no havien patrimonialitzat les facultats urbanístiques i, en definitiva, segons la Constitució i tota la legislació urbanística, el dret de propietat es reconeix, però sempre queda subordinat a l'interès general. I un sol objecte de possible desenvolupament urbanístic, hi ha un interès superior, que és la preservació del preparc, o determinar que això que no pot legitimar l'iniciativa privada a través d'un pla parcial per on creix el municipi, sinó que això és una competència exclusiva i excloent del ple municipal com a màxim òrgan de govern. I els tribunals no poden entrar en l'exercici d'aquesta potestat discrecional de planejament, excepte que sigui manifestament irracional o que no tingui cap base que ho pugui justificar. En aquest cas, el propi Tribunal Superior Concloc va dir que és perfectament legítim i vàlid que el municipi, que l'Ajuntament com a màxim òrgan de govern, vulgui preservar del desenvolupament urbanístic el prepar o la zona o àmbit o sector de la Torre Negra, i que és perfectament vàlid, torno a repetir, perquè quedi clar, perquè en alguna intervenció al ple semblava que el tema que els tribunals, que havien dit de manera definitiva el Tribunal Suprem i el Tribunal Superior, que és absolutament il·legal classificar com a sòl no urbanitzable l'àmbit de la Torre Negra o sector de la Torre Negra, això no és així, torno a repetir perquè consti en acte, que és perfectament legítim i vàlid, contrastat i declarat en pronunciament definitiu per part del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que el sector de la Torre Negra pot ser classificat com a sòl no urbanitzable ordinari i, per tant, preservat del desenvolupament urbanístic.
Moltes gràcies, secretari. Doncs un cop aclarida aquesta nota jurídica, si els hi sembla, els regidors i les regidores, passaríem a l'exposició del ple, del punt del ple, de l'únic punt de l'ordre del dia, i li passo la paraula al senyor Joan Puigdomènech.
Bon dia, senyor secretari. Per ser l'últim dia que d'allò l'han fet treballar de ple, eh? Moltes gràcies. Molt bé. Passem, doncs, a l'exposició d'aquesta proposta, fent referència als antecedents. Els recordo que el 20 de maig de 2016 el sol·licitant d'aquesta proposta de pla parcial de delimitació del sector de la Ronda Sud va presentar a tràmit un pla parcial, doncs, a Torre Negra el 20 de maig, uns quants dies després que el Tribunal Superior de Justícia confirmés, doncs, o es produís una sentència del Tribunal per al qual s'anul·lava la segona modificació del PGM que classificava els terrenys de Torre Negra com a sòl no urbanitzable d'especial protecció, com acaba d'explicar el senyor secretari. Abans de transcorre el termini de la resolució d'aquest pla parcial de delimitació que se'ns presentava, l'Ajuntament de Sant Cugat va adoptar l'acord d'iniciar els treballs per a l'elaboració d'un nou planejament en l'àmbit de Torre Negra i suspendre la tramitació dels plans derivats i projectes de gestió urbanística durant 2 anys. També, doncs, últimament, a data de 29 de juny d'aquest any, de 2018, ha estat aprovada definitivament la nova modificació del PGM, que s'anunciava l'any 2016, que classifica de nou els terrenys de Torre Negra com a sòl no urbanitzable. Així, doncs, en el moment que es produïa la tramitació d'aquest pla parcial, les determinacions del planejament general vigent, el que està vigent en aquest moment en relació al sector de Torre Negra, estableixen doncs, que es tracta d'un règim de sòl no urbanitzable. Per tant, d'acord amb aquest règim, les determinacions del pla parcial de delimitació són totalment incompatibles amb l'esmentat règim de sòl i, en conseqüència, el que els proposem doncs, és adoptar l'acord de denegació de la seva aprovació inicial. També dir-los com a característica segurament d'aquesta proposta que es va presentar, aquesta proposta preveia, en diferència del que vam tractar en el ple ordinari del mes de juliol, la construcció de 1.844 habitatges en aquest sector, amb un sostre edificat de més de 175.000 metres quadrats, que es repartien a banda i banda del camí de Sant Medí i entre el club de tennis i l'escola Avens. Això bàsicament era el que se'ns... Sobre el tema de la tramitació d'aquesta suspensió o denegació, més ben dit, d'aquest pla parcial de delimitació, van sorgir una sèrie de dubtes sobre qui era la competència de fer aquesta denegació d'aquesta proposta, en particular dintre de la llei municipal i de règim local de Catalunya. Semblava haver-hi dos articles en els quals no quedava ben clar si la competència era de l'alcaldessa, que ho podia fer com un decret, o bé si ho havia de fer el ple municipal. Per tant, el que s'ha adoptat des de l'alcaldia per resoldre aquesta ambigüitat és que des de l'alcaldia es delega en el ple la decisió sobre aquesta denegació d'aquest pla parcial de delimitació. Per tant, els presentem a vostès la proposta de denegació i la sotmetem a la votació d'aquest ple. Gràcies.
Gràcies. Grups que vulguin intervenir. Senyor Cortés. Senyor Cortés.
Disculpeu, senyora alcaldessa, em pensava que anava a prendre nota de qui demanava la paraula. Dues qüestions molt breus. Primer de tot, si se'm permet justificar la meva absència d'ahir de la comissió informativa, on no vaig poder ser-hi present per una qüestió sobtada de salut d'un parent, que no tenia més conseqüència que el fet de no permetre'm d'assistir i atendre les explicacions amb més detall que de ben segur que vareu donar del punt de l'ordre del dia, i de forma també escueta i molt puntual, però prou contundent, deixar constància del posicionament d'Units per Avançar, d'Units per Sant Cugat, òbviament que ens afegim en el suport de la defensa de la preservació de Torre Negra, com la resta de partits polítics que així ho han manifestat. Moltes gràcies.
Gràcies, senyor Cortés. Senyor Benejam?
Sí. Comentar dues qüestions. La primera és una qüestió formal sobre el per què fem aquesta o es proposa aprovar aquesta denegació en un ple extraordinari. Crec que és fruit de la no atenció per part de la regidoria d'urbanisme de com s'han de fer les coses, és a dir, no es tenia en compte que acabava aquest termini de dos anys de suspensió de llicències i, per tant, ara hem de fer, com no ho vam fer al ple ordinari perquè no es va posar dintre de l'ordre del dia en el moment que tocava, ho fem en un ple extraordinari, amb tot el que comporta, de pèrdua de temps per part dels regidors, perquè ho podíem haver fet en un ple ordinari, i de pèrdua de diners, perquè costa diners. També ho vull atribuir al recent aterrament del senyor Puig Domènech a la regidoria, donat que acaba de començar, i aquest és un tema que segurament havia de ser resolt per l'anterior regidor, o almenys deixar-ho lligat pel ple de juliol, cosa que tampoc es va fer. I la següent qüestió, que és més de fons, és determinar, o almenys posar de relleu, que en aquest cas l'Ajuntament sempre ha jugat el gat i el ratolí amb Josel, no? Que és el que, que és el que fem ara, de negar definitivament una sol·licitud que va fer Josel per edificar una modificació de la zona urbanística de la zona per poder edificar. I ho fem perquè en el moment en què va presentar aquesta modificació, l'Ajuntament, després, una vegada ja havia rebut aquesta sol·licitud de modificació, va suspendre les llicències i les va suspendre per poder modificar una vegada més el pla urbanístic i fer-ho no urbanitzable. Jo no qüestiono la voluntat del govern de voler protegir Torrenegra, com ja he dit en moltes ocasions. El que sí que qüestiono és la manera de fer-ho. Creiem que la manera de fer-ho no és la correcta. Creiem que en moltes ocasions no s'ha tingut la cintura com per poder arribar a acords amb els propietaris i que no tinguem aquesta qüestió als jutjats permanentment ja quasi durant segles, perquè portem dos segles ja amb aquesta qüestió, el segle XX i el segle XXI, litigant amb aquest propietari i amb els altres. I jo crec que és una qüestió que s'hauria d'haver resolt molt abans amb diferents negociacions. Li sorprèn? Sí. Durant dos segles sencers no, però a dos segles sí. Però és veritat, és una qüestió que s'està enquistant als jutjats i el senyor Rigau doncs, feia una anàlisi jurídica sobre què és el que, o sigui, si tenim raó o no tenim raó a nivell d'Ajuntament en voler protegir d'aquesta forma a Torrenegra, molt encertada, suposo, però jo el que critico és la falta de cintura de poder arribar a acords amb els propietaris. Gràcies.
Per part del senyor Pere Soler.
Sí, jo no seré jo qui defensi els tempos del govern, però jo crec que la cronologia ve sobrevinguda i, per tant, jo entenc que no hi ha deixadesa i que quan es veuen les coses es passen al ple i si no es poden passar en el ple ordinari, doncs es munten, per això hi ha aquest instrument que és el ple extraordinari per poder-ho passar i poder donar la vigència i la legalitat que pertoquen. Ens agradaria que ens aclarís qui és el gat i qui és el ratolí en aquest cas d'aquesta qüestió, no? Perquè no sé si és José el que juga a nosaltres o nosaltres juguem amb José, no? En aquest cas. De totes maneres, nosaltres volem ratificar el nostre compromís en preservar Torrenegra. Creiem que s'estan fent els passos, les passes adequades, tot allò que sigui, tota aquella iniciativa que vingui d'on vingui i que sigui raonable per preservar l'entorn dels vorals de Torrenegra i de la Torrenegra, doncs serem benvinguts. Lamentar que fa 24 anys va haver-hi aquesta unitat d'acció social i política i que avui dia no podem parlar en els mateixos termes. Nosaltres seguirem defensant aquesta acció perquè creiem que el 99,9% de la població passa per sobre del 0,1% dels interessos d'aquest percentatge de població i, per tant, el nostre compromís i la nostra adhesió a qualsevol fet i iniciativa que serveixi per acabar de preservar definitivament Torrenegra.
Moltes gràcies, senyora Casamitjana.
Sí, gràcies. Bé, nosaltres ja al febrer del 2017 vam donar suport a l'avanç de la modificació puntual del Pla General Metropolità perquè en aquell moment creiem que era l'única opció que teníem de preservar Torrenegra de que fos edificada. En el ple de juny del 2017 ens vam ratificar en aquesta opció i ara estem davant d'una opció que considera el sòl no urbanitzable, urbanitzable no delimitat i que dona l'opció al consistori de no delimitar-lo. I finalment, la modificació puntual que ha sigut aprovada a finals de juny d'aquest any per la presidència de la Conselleria de Presidència de la Generalitat, doncs qualifica la major part dels terrenys com a sòl no urbanitzable. I per tant, creiem que no podem fer altra cosa que desestimar la sol·licitud formulada per Hossel i que no són perquè no és compatible amb el planejament que tenim vigent i per tant donem suport a la desestimació. Gràcies.
Moltes gràcies. Per part d'Esquerra, el senyor Villasenyor.
Gràcies, senyora alcaldessa, bon dia. Bé, jo crec que vam fer molta part del debat fa 4 dies, com vostès saben, si han mirat l'expedient, es va publicar el DOC el dia 7 de juliol, una vegada ja convocat al ple ordinari. I bé, no ho sé, jo crec que no cal, cal ser molt espavilat que quan es publica una cosa per realitzar un tràmit necessiten uns dies, segurament sí que es podia haver entrat pel ple ordinari per urgència i amb una comissió informativa extraordinària i una junta de portaveus. Però nosaltres com a criteri creiem que tot allò que sigui important per la ciutat hauria d'anar al ple, en aquest cas i en tots els altres, i per tant ens sembla bé que hagi vingut al plenari, per tant que hagi hagut, encara que sigui des del punt de vista informal, una vocació de competències del decret d'alcaldia. D'altra banda, trobarem a faltar en tot cas el secretari amb aquestes intervencions com la que ha fet avui, i ho està pensant. Jo crec que ha aportat també seguretat jurídica sobre el conjunt dels vots dels companys i companyes que puguin exercir, per tant, benvingut sigui la discrepància o el dubte que van plantejar l'altre dia. Malgrat tot, diguem-ne, hi ha una legislació que diu que aquells terrenys són no urbanitzables. Per tant, no podem votar una altra cosa. Després entrarem en el debat, si s'escau, sobre la protecció de Torre Negra. Per tant, si és no urbanitzable i ens fan una proposta d'urbanitzar, doncs no hi ha massa tema, diguem-ne. No n'hi ha, de fet, no n'hi ha. Això és independent que els diferents companys, vull dir, pels escarafalls que fa el representant del PP, si vostè vol posar un circ, doncs vol votar, doncs faci el que vulgui. Quan dos es barallen o quan dos no arriben a un acord, és molt possible que sigui una responsabilitat dels dos, digo jo, no? Senyor Benajam. Per tant, sobre els possibles no acords que han pogut haver-hi, en tot cas, com a mínim, jo crec que hauria de tenir la mà estesa de que siguin responsabilitat dels dos. Llavors, també partint d'un plantejament inicial sobre si existeixen drets edificatoris o no en un àmbit. Vostè veig que parteix de que sí, que tots els drets edificatoris que existien en aquest planejament que no estava programat, vol dir que els promotors els tenen i per tant que s'haurien o d'indemnitzar o traslladar a un altre costat. Nosaltres creiem que com a mínim no tenen tots els drets edificatoris i per tant tots aquests drets d'indemnització. És possible que una sentència judicial, les altres sentències judicials ens han dit que sí que tenen part d'aquests drets, esperem que la tercera digui que no, o almenys no totalment, o no com a mínim, segurament que tinguin drets a indemnització en la formulació d'aquests plantejaments, però no en els drets edificatoris. En qualsevol cas, una més, en tindrem, no sé quantes tindrem més sobre tot plegat, cal paciència, unitat, que ja veig que no la tenim, però en tot cas ens sembla surrealista votar en contra d'una cosa aprovada definitivament i a la qual no podem votar segons el nostre criteri d'una altra manera. Gràcies.
Gràcies per part de Ciutadans. Doncs per part de la CUP, la senyora Gibert. En principi ha saltat el torn, però penso que per la importància del tema després els hi passarem la paraula.
Sí, no, simple i breument. Nosaltres ens ratifiquem en el suport a la preservació prioritària de la protecció de l'espai de Torre Negra i per tant ens assumem en la desestimació de la proposta de requalificació. I ja està, perquè els arguments s'han dit, és una qüestió que ve de llarg, jo crec que coneixen àmpliament la nostra postura i en tot cas doncs, animar que la unitat sigui sent el més gran possible. Gràcies.
Passo la paraula a la senyora Fernández Jordán. Senyora Fernández Jordán, ens hem saltat una mica la norma, però per la importància del tema doncs, deixaríem que vostè intervingués. Endavant.
Sí, queríamos intervenir en varios sentidos. Buenos días, señora alcaldesa. Nosotros en este expediente, desafortunadamente, hemos visto muchísimas lagunas. Comenzamos por la comisión extraordinaria que mantuvimos ayer, en la que se habló de un tema acerca de unos abogados que habían emitido un informe que declaraba abogados, no parte del personal de la Secretaría General, unos abogados que decían que, por una cuestión de seguridad jurídica, era más adecuado traer este tema al plenario. El cauce habitual por el que este tipo de instrumentos se aprueba es el de decreto de alcaldía. No parece que haya una dificultad en el ordenamiento jurídico para determinar una cosa ni otra, sino que entendemos que ha sido el propio ayuntamiento el que ha considerado adecuado que justamente este trámite se ha traído al plenario. Esa es una de las cuestiones que nos crean muchas dudas. ¿Por qué no por decreto de alcaldía, sino por pleno? Cuando aquí bueno, cuando puede perfectamente firmarlo únicamente la alcaldía presidencia, la alcaldesa presidenta en un sistema presidencialista al que tantas veces ha hecho referencia el, aquí el jurista del ayuntamiento. En segundo lugar, viendo despacio el expediente que se nos aporta a nosotros para ir a comisión informativa extraordinaria, nosotros el informe de este grupo de abogados no lo hemos encontrado. Hemos encontrado simplemente una hoja de un llamado informe jurídico que cuando se lee uno su contenido tiene dos firmas, una de planeamiento, un técnico de planeamiento y otro de otro técnico jurídico del ayuntamiento. Es decir, no hemos visto registrada firma de Secretaría General ni servicio jurídico dentro del expediente que estamos planteando hoy en pleno. La situación, por lo tanto, más luego todas las dudas que devinieron ayer en la, en el, que bueno, han sido sustanciadas no por informe jurídico, sino por nota jurídica, entendemos la premura, y por todas estas cuestiones este grupo municipal se va a ausentar de la votación. No sin antes establecer nuestro compromiso absoluto con la protección del espacio, con la no construcción de todo, los trámites, y seguiremos toda la información y todos los siguientes proyectos que vayan viniendo. Y rogamos una tramitación mucho más transparente, unos cauces legales en los que se nos dé todas las garantías y que cuando exista informes jurídicos externos se pongan inmediatamente a nuestra disposición. Sin no tenerlos, sin no saber bien el subfondo de por qué este pleno extraordinario y este trámite no habitual, no nos vemos capacitados para poder llevar a cabo la votación. Muchas gracias.
Molt bé, els demanaria que no marxessin fins que jo hagués fet la meva intervenció, si us plau. Els agrairia. A veure si amb això doncs, també podem aconseguir doncs, que es mantinguin en el plenari un tema tan important i que requereix tanta i tanta unitat. Bé, aclarir que sí, que realment això es podria haver fet per un decret d'alcaldia i aquest és un anàlisi que evidentment doncs, es va fer des de l'alcaldia i conjuntament amb el secretari i els serveis jurídics, però de la mateixa manera que es pot fer per decret d'alcaldia també es pot delegar. Secretari, això es podia delegar en un ple, i està clar que en un tema tan important com aquest, on sempre ens estem demanant unitat, el que toca no és fer un decret d'alcaldia, sinó fer-ho en aquell àmbit on realment s'ha de mostrar i s'ha de posicionar aquesta unitat, i això és el plenari, doncs, en aquest cas, mitjançant aquest plenari extraordinari. Dir també que no hi ha cap informe jurídic, que vostè comenta un informe jurídic d'uns advocats externs, no, hi ha una recomanació. Hi ha una recomanació, vostè no trobarà ni es pensi que ens hem amagat cap informe jurídic. Hi ha una recomanació d'aquests serveis jurídics que, com vostès saben, fa molt de temps que ens estan acompanyant en la defensa de Torre Negra, que ens recomana que hi hagi, per blindar-ho jurídicament, que ens recomana que hi hagi una comissió informativa, que és la que es va produir, d'urgència, i un ple extraordinari, justament per blindar la votació d'aquest punt i per blindar doncs, la defensa d'aquest punt. D'aquesta situació. Per tant, no hi vegin d'alguna manera cap mena de trajectòria o cap mena de manera de fer que no sigui la correcta. És la més correcta per blindar de la manera més forta, més intensa i jurídicament més clara la defensa de Torre Negra. Per tant, dit fet aquests aclariments, sobretot l'admiro vostè perquè és la que és el seu grup el que ha insistit en aquest tema, doncs jo demanaria doncs, que un cop fets aquests aclariments els demanaria que no s'ausentessin del plenari, demanaria de veritat que féssim un pas més endavant en la defensa de Torre Negra i demanaria i apel·laria doncs, a la responsabilitat de tots en aquesta defensa i a la coherència amb els seus argumentaris quedant-se en aquest plenari i votant en el sentit doncs, que toca per aquesta defensa i en qualsevol cas doncs, el que estem d'alguna manera confirmant i blindant una vegada més és Torre Negra no urbanitzable, un creixement de la ciutat cap al nord-oest i en cap cas cap a Collserola. Sí, tant i tant, li passo la paraula.
Es una situación compleja, como se deduce de su discurso, porque si toda esta seguridad jurídica se pretende dar al plenario y a los regidores cuyo voto es vincula, tiene unas consecuencias en todo este procedimiento extrajudicializado, necesitaríamos una mayor seguridad jurídica e insistimos, no la hemos encontrado en el expediente escrito. No hemos encontrado las bases suficientes como para poder abordar el tomar una decisión en pleno que usted misma como alcaldesa podría tomar. El hecho de visualizar que todo el plenario toma la decisión, bueno, puede ser acertado, pero nosotros le estamos diciendo que nuestro compromiso es firme. Lo que ocurre es que tal vez el camino en el que ustedes están desarrollando desde hace tiempo, creemos que puede traer finalmente para la ciudad muchísimos más problemas de los que podrían haberse tenido si esto se estuviera gestionando de otra manera. Es esta razón, ya le digo, no se puede llegar a una comisión extraordinaria de urbanismo que la persona director del área de territorio, y espero que conste en el acta, la revisaremos, nos esté explicando que hay que los abogados han recomendado, disculpen, pero yo es que no conozco recomendaciones de abogados que no estén por escrito. Sustentar las bases jurídicas de los actos administrativos de un pleno es importante. Recomendamos, por favor, que cuando sigamos con todas estas con todo este procedimiento de Torre Negra, sea José, o sea pequeños propietarios, o sea el Avens, o sea la finca de Torre Negra, es que ahora mismo hasta los propietarios de la finca de Torre Negra han judicializado el tema. Es decir, que por favor se tomen todas las medidas necesarias para dar la máxima seguridad jurídica, pero no de cara a la galería, sino a los propios concejales y concejalas que tenemos que abordar este tipo de votaciones. Gracias.
Senyora Fernández Gordán, el secretari ho ha explicat molt bé. La nota jurídica que ella ha fet avui a primera hora, i li vull agrair, diu claríssimament que vostès poden votar el que vulguin. O sigui, que no tenen cap mena de conseqüència, de prevaricació, de fer malament les coses. Ho diu claríssim. Per tant, al final, és la seva voluntat de defensar o no defensar Torre Negra. És així, és així. De defensar o no defensar Torre Negra. Li passo la paraula abans al senyor Pere Soler, que me l'ha demanada, sisplau. Farem una última... Sí, li passo la paraula i ja passaríem a la votació. Li demano brevetat, sisplau.
Molt bé. No, simplemente quiero poner de manifiesto que cuando usted está diciendo el informe jurídico del secretario, nota jurídica, no informe jurídico, se refiere a una de las partes del contenido de la Comisión Extraordinaria de ayer de Urbanismo. Pero nosotros estamos hablando de todo el expediente, de cómo se ha traído el expediente y cómo llegamos a un pleno extraordinario. Cuando dice usted que nos quedemos y que votemos, es que digamos que nosotros en el marco de Torre Negra estamos de acuerdo, pero no estamos de acuerdo en el contenido ahora mismo de este plenario, porque no tenemos la materia para sustentar el carácter, no ya del voto, sino de la propia esencia del acto administrativo que estamos teniendo en cuenta, que estamos teniendo ahora mismo.
Señor secretario, ¿volía hacer una intervención?
Sí, a veure, jo entenc que en aquest cas concret és competència del ple pel següent. A veure, i és cert que el planejament derivat, l'aprovació inicial és una competència atribuïda legalment a l'alcaldia, però això en el supòsit que l'aprovació inicial tingui, bueno, el tràmit de sol·licitud d'aprovació inicial tingui el contingut establert per la llei, que és purament que l'Ajuntament, que no es pronuncia sobre el fons, sinó que és un acte purament de tràmit, que l'únic que fa l'Ajuntament és prendre en consideració el planejament, això és l'aprovació inicial estricta, sotmetre'l a exposició pública, a informació pública, i llavors es pronuncia quan el fons amb l'aprovació provisional, un segon acord plenari. Si l'acord d'aprovació inicial és denegatori, això comporta de manera inherent que el segon moment seqüencial, que és l'aprovació provisional, no té lloc. I llavors vol dir que la denegació de l'aprovació inicial té un contingut ja d'acte definitiu perquè és l'àmbit municipal, perquè ja s'està pronunciant d'una manera negativa sobre l'aprovació provisional, perquè no pot donar l'aprovació inicial, o sigui, aquí seria competència al ple, en la mesura que no es tracta d'una aprovació inicial normal, que és endegar un tràmit, el dret al tràmit que té el promotor privat, sinó que aquesta denegació de l'aprovació inicial comporta, ja imbueix d'alguna manera, embeveix el segon moment procedimental, que seria l'aprovació provisional, que ja no es pot donar en virtut que tanca aquesta possibilitat al pronunciament d'ara. I en aquest sentit entenc que és competència del ple i que no és competència de l'alcaldia. Encara que fos competència de l'alcaldia, hi ha l'any 1967 que es va plantejar el tema de les llicències en aquella època, que es deien llicències d'activitat, el que actualment se'n diu llicència ambiental, que un particular que va anar als tribunals, bueno, perquè no volia que una activitat es posés colindant a casa seva, encara que era autoritzable en aquella situació, el particular va intentar invocar davant del tribunal un defecte de forma, dient, escolti, aquesta sentència d'activitats és il·legal perquè l'ha donat un òrgan competent, com va ser en aquell cas la Comissió Permanent Municipal, el que ara se'n diu Junta de Govern. El Tribunal Suprem va establir un raonament molt clar, molt senzill, de dir, escolti, si és competència, encara que en aquell moment era competència de l'alcaldia, l'any 1967, la llicència d'activitat, el Tribunal Suprem va dir, escolti, com que la comissió permanent estava presidida per l'alcaldia i l'alcaldia ha votat a favor, ja també és un acte de l'alcaldia. Vull dir que encara que no fos el supòsit que jo comentava abans, que en aquest cas és competència del ple l'aprovació inicial per les especificitats que comentava fa un moment, encara que fos el cas contrari, contemplar purament efectes dialèctics, de dir, no, escolti, és competència de l'alcaldia, tampoc passaria res perquè la pròpia alcaldia, si vota, contribueix a la formació de l'òrgan col·legiat, o sigui que també seria vàlid en aquest altre cas. Però entenc que és en aquest cas concret i d'aquest expedient concret d'aquest PPO pel caràcter determinant de la denegació de l'aprovació inicial, que d'alguna manera porta inherent la desaprovació provisional en la manera des del moment que ja no s'hi pot arribar, entenc que és competència del ple.
Gràcies, secretari.
I volia també assenyalar un tema de règim orgànic, que la potestat deure que tenen els regidors, els membres del plenari, és assistir a les sessions, però no simplement assistir, sinó exercir el vot, que és una obligació en sentit a favor, en contra o abstenció, però dintre, entenc, de l'obligació d'un regidor, comporta assistir a les sessions, l'assistència activa, exercint els drets, la potestat deure o els drets i obligacions del regidor, que és pronunciar-se sobre els temes en el sentit que abstimin, i per això la llei permet no posicionar-se ni a favor ni en contra, sinó abstenint-se. O sigui, impuritat és votar l'abstenció, que es considera també un vot, però és obligació dels regidors, de l'Estatut del regidor, assistir a sessions i exercir la seva obligacions i facultats o potestat deures com a membre d'un òrgan col·legiat.
Per tant, i agafant-nos també les darreres paraules, li demanaria que es quedessin en el plenari i que manifestessin la seva obligació, que és el seu dret, però també la seva obligació de votar, en contra, abstenció o a favor. Passem a la votació. Vots en contra. Abstencions. Abstenció del Partit Popular. Vots a favor. Vots a favor per part del senyor Cortés, del senyor De Franc, per part del Partit Socialista, per part d'Iniciativa, per part d'Esquerra, per part de la CUP, per part de PDeCAT Demòcrates, i que quedi en acte que els tres regidors del grup de Ciutadans s'han aixecat de la cadira, han sortit del ple i no han emès l'obligació del seu vot en el sentit d'abstenció a favor o en contra. Moltíssimes gràcies. Secretari, el darrer ple. Ara sí. Ara sí. Ha estat molt bé que fos amb un tema de Torre Negra, de veritat. Jo crec que ha estat com la màgia dels plenaris, de que aquest fos el seu darrer ple. I jo crec que en nom de tots li volem agrair, més enllà de l'aclariment que ens ha fet de la nota jurídica, doncs, aquest posicionament personal, però sobretot professional i jurídic, amb la defensa de Torre Negra. Moltíssimes gràcies. I en
que volia afegir també, bueno, que no consti d'acte, que des d'un punt de vista institucional, que, bueno, que sap greu o considero lamentable institucionalment, que un regidor en el moment de la votació sense la vènia de la presidència s'absentin, vull dir que en definitiva respectar la llei comporta també respectar el propi funcionament de l'òrgan col·legiat. Vull dir, a veure, que entenc que és una desconsideració aquesta manera d'absentar-se sense la vènia de la presidència i havent-los recordat l'obligació d'emetre bon, no? Vull dir, en definitiva, i jo entenc dit, bueno, ara que ja estic en un moment final que puc parlar clar, no, a veure, que d'alguna manera, bueno, que han incomplert la seva obligació de regidor i han dimitit de la seva responsabilitat, que jo veig d'aquesta manera.
La petició del senyor Villasenyor, que ja ho sé, el senyor Villasenyor m'ha fet veure que avui és un dia, o la senyora Llorente, crec, és un bon dia perquè ens fem una foto amb el secretari, tots els regidors i les regidores, jo els demanaria que m'acompanyessin aquí a dalt i ens fem la fotografia.
Jordi, què passa? Sí? Sí. 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 Sí.